Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. Us informa aquesta hora Mercè Raga. Pedro Sánchez anuncia noves eleccions generals el 10 de novembre. Seran la cinquena cita electoral en només un any en la majoria de comunitats autònomes i suposaran un cost de més de 170 milions d'euros. El president del govern espanyol en funcions va dir ahir que ha estat impossible arribar a acords amb altres formacions polítiques i demana als espanyols que parlin encara més clar. I ben clar que parlarà avui, perquè el president del govern espanyol en funcions, qui parlarà ben clar serà Pedro Sánchez, perquè parlarà en el Congrés sobre el bloqueig polític i la situació a Catalunya, en el qual amb tota probabilitat sigui l'últim ple de control de la legislatura. Al conèixer, doncs, aquesta notícia, va haver-hi una pluja de retrets a Sánchez per forçar eleccions. Fracàs, error històric i responsabilitat. Hem de dir també que canviem de qüestió radicalment, volíem dir, perquè el fiscal Javier Zaragoza ha revelat que la sentència del Suprem es dictarà abans del 12 d'octubre. Ho ha dit en una conferència que ha fet aquest dimarts a Buenos Aires i que ha recollit la cadena SER. La sentència, segons les meves informacions, ha dit Zaragoza, sortirà publicada els 10 primers dies, a prop de la festivitat del Pilar. Encara dos apunts més, perquè està en marxa un operatiu dels Mossos d'Esquadra per blanqueig de capital i tràfic de drogues a Barcelona. També els Mossos d'Esquadra estan desallotjant aquest matí una casa ocupa al barri de Gràcia, de Barcelona també, que porta per nom Cala Castanya. Es troba al carrer Torrent de les Flors. Actuen per requeriment del jutjat número 30 de Barcelona. I una notícia més. Avui us podem informar que hi haurà una nova missa vespertina a la Basílica de la Sagrada Família de la capital catalana. El primer cap de setmana d'octubre començarà a celebrar-se aquesta segona missa internacional a la nau central de la Basílica. Concretament, aquest ofici religiós tindrà lloc els dissabtes, com també les vigílies de festa de precepte. Serà a les 8 del vespre. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
Doncs gairebé 4 minuts que passen ja de les 9 del matí i a aquesta hora que saludem el jurista i professor de Discrep, Eulogi Broto. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Eulogi, no traurem el tall la setmana passada, perquè ho vam dir molts, que sí que hi hauria govern, confiàvem.
Fa dues setmanes.
Fa dues setmanes, és veritat, perdoneu, fa dues setmanes.
No, a veure, hi hauria moltíssimes valoracions a fer, però la primera és que els polítics han oblidat la seva feina. Vull dir, els polítics estan per fer política, no per causar més problemes. I els càlculs de rèdits electorals a curt termini per sobre del que seria l'interès general al qual estan abocats vocacionalment, segons hauria de dir el seu ofici, està deixat de banda. Vull dir, és totalment antidemocràtic no acceptar un resultat electoral, que és el que s'ha produït.
És dir-li d'alguna manera, Eulogi, els votants us heu equivocat?
No. és dir més igual als votants. Quan un partit polític o una persona diu és que jo no vull de cap manera dependre o deixar de dependre d'en segons qui, està dient que no li importen els vots d'aquella formació. I ara no ho dic en la qüestió catalana, però no es pot. No es pot fer política sempre d'esquenes a algú. A partir d'aquí, el resultat electoral ha estat el que ha estat. I, per tant, s'ha d'intentar formar govern, formar pactes entre les forces que componen l'arc parlamentari. Si ni tan sols s'intenta, els polítics estan oblidant la seva feina. I això pot passar factura de moltes bandes. A partir d'aquí, el risc objectiu sempre el té el partit més de centre, perquè és on pot haver més trasbàs de vots. El PSOE està pensant en un rèdit electoral de que molta gent més a l'esquerra, és a dir, de Podem, vagi cap al centre. Però pot ser, potser l'encerten i des d'un punt de vista de maquiavelisme polític, d'aquí uns mesos hem d'aplaudir el senyor Sánchez, que s'ho ha reforçat. Però també pot ser que no. Aquesta experiència ja li va passar.
Pensem que arriba una sentència, diuen que és a punt a les portes d'arribar una nova recessió que ve d'Alemanya.
Hi ha un Brexit que també s'ha de resoldre en pocs mesos.
Tot això pot afectar?
Tot això pot afectar i afectarà. Jo el que vull dir és que és més fàcil que un votant del PSOE defraudat amb aquesta situació d'intransigència se'n vagi del centre-esquerra al centre-dreta i digui, bueno, doncs m'invento els partits, el PP, per exemple, suposa més estabilitat i, per tant, perdi vots per aquí, que no que un partit petit cedeixi votants. Més enllà que potser m'equivoco, ara no estic fent un anàlisi politòleg, sinó un anàlisi de carrer. Vull dir, els votants d'un partit més radical, per dir-ho així, més minoritari, en teoria són més fidels. Per tant, li podria sortir el tret per la culata. I és allò que molta gent també diu pel carrer, i se lo merece, no? Per tant, me alegraria, diu la gent. Ojalá pierda, no? És allò sempre de que penses que els polítics, insisteixo, han d'estar per solucionar problemes. Jo simplement diria que aquesta situació ja la va viure el mateix personatge fa uns dies. Ara ja dic personatge perquè hi ha convocades eleccions i no vull parlar de presidents o favorits o no. I li va sortir rana. I va haver de sortir de la primera línia política i li va costar 2 anys tornar, etc. Tots sabem com va passar. Home, la història t'ha de recordar els errors comesos. I jo crec que, per part del senyor Sánchez, això és un error de conseqüències incalculables, perquè d'aquí 3 mesos, encara que la seva estratègia li surti bé, Podem no desapareixerà. Llavors, imaginem que hi ha 10 diputats que surten de Podem i van cap al PSOE i tot el demés, imaginem que queda igual. Ens trobarem amb la mateixa situació.
Exactament igual.
Necessitarà els diputats de Podem, és a dir, el que no tindrà el senyor Sánchez és majoria absoluta. Necessitarà els votants de Podem i què li dirà el senyor Iglesias? Hombre, ahora sí, otra vez, pues estarem igual. Li dirà, mis peticiones son las mismas, perquè sí que tinc menys vots, sóc més feble, però, clar, això està causat per tu, que has fet aquesta conducta tan poc recomanable èticament, políticament, per tant, jo parteixo del mínim que ja em vas oferir. A partir d'aquí, seria com irònic que li acabés donant més o el que volia d'aquí uns mesos i no passara. I bé, el senyor Iglesias, agradi o no, va fer el gest de retirar-se de la negociació, de retirar-se ell personalment de la pretensió de ministeris, etc. Per tant, jo crec que amb això la gent al carrer ha vist molt més calculador, fred i possibilista al PSOE que a Podem. Prescindint ja d'aquelles frases de no volem dependre de golpistes, independentistes, amigos de Bildu, que tothom se li omple la boca, no? Aquests senyors també són votants, també són ciutadans i els seus vots valen igual que tots. Per tant, jo estudiaria aquelles propostes que han sortit de tots colors de dir tots els diputats que no han sabut arribar a un acord que no es puguin tornar a presentar. És a dir, l'estudiaria, evidentment, no la defensaria d'arrel, no? Però el que no pot ser és que portem una inestabilitat política d'aquesta manera en aquest país simplement pels egos i els càlculs personals dels partits polítics i les seves estructures. Això no és fer política, això és fer carrera. I la política no hauria de ser vista com una carrera.
Deixa'm preguntar-te, igual em trec una mica la disfressa de periodista, igual perquè em ve molt de gust preguntar-t'ho, igual també perquè tots en un dia com avui busquem complicitats, eh? Deixa'm preguntar-te, estàs emprenyat, Eulogi?
No, emprenyat no.
Quina seria la paraula?
Estic decebut de la política en aquest país fa molt de temps. Estic decebut de que hi hagi conceptes no intocables, sinó imparlables. Estic decebut de que es continuï fent política segons les velles estructures. I ara, de cara a una Europa unida, federal i forta en el món, que no hagi d'estar pendent dels Estats Units, de Rússia, tots aquests conceptes que encara tots els polítics s'omplen o ens omplim, els ciutadans la boca de pàtria, de banderes, de tot això, és que és, clar, és el llenguatge bel·licista del segle XVIII, XIX. Vull dir, a mi, em perdó, què m'importa el passaport francès, italià, per no dir espanyol, si hem d'anar a una Unió Europea forta i amb un govern federal a Brussel·les i amb uns impostos iguals a tot el territori per evitar greuges comparatius entre Alemanya, Itàlia, Irlanda, Xipre, Malta. Vull dir, on anem cap al futur, amb una globalització de 11.000 milions de persones d'aquí uns anys, i fem polítiques ja de planeta, més que de país, de planeta, ja no diré tampoc ni europees, o això se'n va norris. I, en canvi, els polítics, per això dic, continuen mirant el curtplacisme de la seva carrera i uns interessos molt, molt espuris d'enquestes i de vots amb el rèdit electoral que els hi porti per la següent legislatura, que encara n'hi ha començat aquesta i ja estem calculant enquestes a peu d'urna el dia següent per veure si es repetien les eleccions, qui guanyaria, qui milloraria. Bé, em sembla un sistema que s'ha pervertit i que d'alguna manera s'hauria de revisar tot plegat.
D'altra banda, Eulogi, el fiscal Javier Zaragoza era a una conferència a Buenos Aires i la cadena SER ha fet públiques pel nostre país paraules que deia com, per exemple, la sentència, segons les meves informacions, sortirà publicada els 10 primers dies a prop de la festivitat del Pilar, és a dir, a principis d'octubre. Això ho pot dir un fiscal?
Home, pot dir, sí, perquè ja ho ha fet, ja ho ha dit. A partir d'aquí...
Està bé que ho digui.
A partir d'aquí, la prudència en el tema judicial convida a mantenir certes informacions que puguin tenir fora de lo que seria l'opinió pública. No és rellevant que un fiscal apunti, simplement per sortir al diari i la foto, que té una informació que no hauria de tenir si no és que la fiscalia va de la mà del tribunal. I per tant, això demostra un cert conxavisme, ja no diré muntatge, eh? És a dir, el fiscal no ha de tenir informació de quan surt una sentència si és que no té un fil conductor i un contacte molt més profund del fons, no de la forma i del contacte, però són amics, estan al mateix edifici, però del fons que les defenses o l'opinió pública, no? Llavors, jo l'únic que espero, i ara ho dic seriosament com a ciutadà, que s'evitin aquells, podríem dir, símbols de cap de turc, que l'únic que farien és encendre més a totes les parts. És a dir, espero que s'eviti, diu abans del Pilar, que s'eviti treure-la el dia 11, perquè el dia 12 els discursos de l'Hispanidad, doncs a certs polítics sense servei d'estat se'ls ompli la boca i creïn conflictes. Estem en un punt que algú se li podria anar a la mà. O que s'eviti treure-la el dia 1 d'octubre, també. De dir, doncs, mira, volien brou allò, dos tasses.
Dos tasses, eh?
I perquè aquests símbols de dir, pues, mira, el mateix dia de tal, toma, faria pues, que la gent s'encengués molt. Per tant, amb una mica de prudència, ara, amb respecte de les famílies dels presos, ja no ve, després de 2 anys, ja no ve de que la treguin el 18 d'octubre i evitar totes aquestes coses. Sí que és cert que la justícia ha de ser cega i no ha de fer aquests càlculs, però la justícia està al servei de la societat. I quan una sentència, amb el contingut que sigui, es publica un dia simbòlic que pot fer esclatar un país, més val ser una mica intel·ligent allò emocionalment i evitar-ho.
Això sí que seria abans, això s'ha dit, sí que seria abans de que el Tribunal de la Unió Europea decidís si Junqueras té immunitat o no,
bé,
com a europarlamentari.
Clar, això seria per evitar. El que és sorprenent és que la vista del Tribunal Europeu, que estava prevista pel 14 d'octubre, hagi desaparegut del calendari de vistes del Tribunal Europeu. Mm-hmm. Vull dir, veiem molts moviments de les estructures d'estat que són comprensibles, però que és Pepe Gotera i Otilio, aquest país. O sigui, mou-te abans i que no la comprengin, i que no ho vegis, que després la treuen. Vull dir, perquè això fa evidenciar aquest control de la justícia per part dels polítics que va contra tots els principis democràtics i de separació de poders i dona més arguments sempre a la part victimista, no? Tot pots moure i fer passadissos i evitar que publiquin la data. I, bueno, ja serà el novembre. Però, home, un cop publicada no pots fer que la treguin. I coses d'aquestes s'ha passat tantes vegades en els 2 anys de procés que dius, home, potser que ens tapem tots una mica i deixem a la justícia anar per la seva via, perquè si no s'evidencia que en el fons és un tema polític.
Això que deies, que s'evidencia que en el fons és un tema polític i per tant actua l'Estat com a tal, etc, etc. Tot això pot venir donat perquè d'alguna forma el poder polític també decideix la cúpula judicial o no?
Home, absolutament, clar. Aquesta és una de les grans mancances del nostre país constitucionalment, vull dir, el poder judicial no és independent i que s'haurien de revisar en una reforma constitucional profunda adaptada a les necessitats de la societat del segle XXI. Ens agradi o no, si són poders separats, el poder judicial hauria d'escollir la seva cúpula entre els mateixos membres del poder judicial amb cap mena d'intervenció dels partits polítics. Mentre els polítics controlin la justícia no serà mai imparcial. No serà mai imparcial. Llavors, a partir d'aquí, tots sabem, els que ens dediquem, que depèn dels magistrats que van intervenir en segons quins temes, la sentència de l'Estatut, i per això va haver tants moviments de treure aquest, fer caducar el càrrec aquell, recusar aquest, hauria estat diferent. I d'aquells dies estem vivint ara, no? Per tant, jo exigiria constitucionalment que els polítics no poguessin intervenir en les decisions de nomenament de càrrecs de la justícia. I clar, a Europa passa el mateix. Els magistrats dels tribunals europeus acaben sent amb un grau de responsabilitat judicial brutal, perquè és l'únic tribunal que realment fa clatellades als estats en tot allò que s'excedeixen, per tant, honorablement els magistrats fan la seva feina, però també estan nomenats per les comissions, a veure quin repartiment tenim de carteres, de Consell d'Europa, quants seients em toquen per cada país, no? Per tant, hi ha certs aspectes d'aquesta independència que jo evitaria que es poguessin qüestionar. Veiem, per exemple, amb la concessió del senyor Urdangarín, abans de que faci el període legal mínim establert d'una modificació en el seu règim penitenciari, doncs un altre exemple, no? La Fiscalia vota en contra i en canvi tenim una resolució que és excepcional i és donat cap a una persona molt en concret. Bé, doncs no venia de 2 mesos de que tothom complís el mateix càlcul penitenciari, no? Per tant, hi ha aquestes coses que la justícia ha de vigilar i ha de ser-lo i parecer-lo, i més en uns moments on hi ha tanta polèmica al voltant de la justícia i de la independència judicial.
Ahir, Eulogi, a Catalunya Ràdio passava això.
Ni mengen ni ens deixen menjar. Aquest és un projecte estratègic. Ho teníem tot preparat. De fet, la Comissió Europea doncs, ens va demanar que volia estar present en la presentació del projecte. Ho teníem tot previst. I a última hora, el Ministeri del senyor Borrell, bé, van trucar a la Comissió i ens ho van bloquejar.
El conseller Puigneró, que es queixava d'aquesta intervenció del ministre d'Exteriors, de Borrell, per no facilitar, de fet, per vetar aquest corredor 5G del Mediterrani.
Cosa que és molt bona per a Espanya. Vull dir que el Mediterrani no només passa per Catalunya, hi ha tota una costa de centenars de milers de quilòmetres al
parlant
voltant
de València, de Múrcia,
d'aquest mar, del qual un trosset petit ens toca al nostre llevant, que comença pues, cap allà al nord a Figueres, però acaba cap allà al sud tocant a Doñana, no? Per dir-ho així.
La impressió que molts tenen, tot s'hi val per fastidiar els catalans o no?
Bueno, és el que dic, que no hi ha visió d'estat, en el fons. Per molt que se'ls ompli la boca, a molts polítics ara tenen un enemic fàcil, que els hi va bé, i que, clar, qualsevol política contra Catalunya és un rèdit mediàtic i electoral a altres punts del país que fa que els polítics s'hi aboquin. Llavors hi ha senyors de Múrcia i d'Andalusia, i recordem les fotos de la Por Ellos i tots vitorejant, tot allò, que estaran encantats de que en mi pueblo no hi ha agua si le quitamos l'agua a aquell enemic que tinc, sigui vietnamita, sigui afganès, sigui català, en aquest cas, no? Llavors, bé, és un altre trist exemple d'en què s'està convertint la política, i des de luego la figura del senyor Borrell, encara que arribi a ser un gran càrrec diplomàtic espanyol, oblida amb la seva lògica diplomàtica que si Catalunya és Espanya, les coses que li van bé a Catalunya i a la resta dels territoris colindants, vull dir, el nord de Castelló, l'est d'Osca i Saragossa, doncs li van bé a Espanya.
Es recordava aquella famosa frase de Cameron durant el referèndum escocès, digueu-los que els estimem.
Això no ens ho han dit mai. Ja aquí sí que em poso com en primera persona, com a català. Des de que tot això ha començat, el més fluix que ens han dit són golpistes, supremacistes, i no sé, jo ja m'he vist vestit del Ku Klux Klan cremant gent pel carrer, amb tot el respecte, no? Llavors, jo ho sento molt, però aquest llenguatge també dintre dels portaveus parlamentaris s'hauria de demanar que s'acabés, perquè això només crea tensió que per evidenciar un conflicte artificiosament. O sigui, es pot dir de moltes coses, però l'origen és l'Estatut. I el cop d'estat a la democràcia és que una llei aprovada pel Parlament de Madrid no sigui acceptada per un partit polític i porti aquest recurs al Tribunal Constitucional quan ha estat votat pel 90% dels ciutadans de Catalunya i amb l'aprovació de les Corts. Això és un cop a la democràcia. És a dir, el que aquests votin m'és igual, encara que ho hagin fet pel cauce legal, i el que digui el Parlament de Madrid també m'és igual. Bé, no ho sé, són termes que jo suggeriria des de les comissions mixtes que tenen els partits, que es comencin, si volem rebaixar la tensió i volem caminar endavant, que es comencin a evitar. I portem quasi una dècada de bloqueig en aquest país. Bé, doncs no sé qui surt guanyant, realment els ciutadans no.
Jurista i professor de l'ISCREP, Eulogi Broto, moltíssimes gràcies, una setmana més.
A vosaltres, per aguantar-me. Gràcies.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. El 28 de setembre vine amb el Club Més Amics, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el Romiatge i el Recés a Montserrat. Ens acompanyarà el bisbe Toni Vedell i mossèn Jaume Aymar, Farem el recés al monestir de Sant Benet i, posteriorment, dinarem a Montserrat amb temps lliure per passejar, visitar la Basílica, el museu. El 28 de setembre, romiatge i recés a Montserrat amb el Club Més Amics, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Informa-te'n al 93 409 27 70. Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you never reach the end of the road while you're traveling with me. There's no proof. In the paper today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV page.
28 minuts que passen de les 9 del matí i escoltem amb aquest Don't Dream It's Over de Sixpence None the Richer. Anem res, uns segons a publicitat i de seguida en aquesta casa parlem de consum.
Ràdio Estel.
El dissabte 21 a la 1 del migdia no et perdis el programa especial que Ràdio Estel dedicarà a Teresa Rebull, un espai sobre l'homenatge que la gran ambaixadora de la cançó catalana va rebre l'any 2006 al Palau de la Música Catalana amb un gran èxit de convocatòria. Dissabte 21 de setembre a la 1 del migdia, especial Teresa Rebull a Ràdio Estel.
Quan seran meus ulls de foscor dins l'hivern en tota saó.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Gairebé un minut que passa de 2:15 del matí. Mirin, aprofitant que el setembre és el mes de la tornada a l'escola i a la vida quotidiana, amb totes les despeses extres que això comporta per a la nostra economia domèstica, volem parlar d'un tema que cada vegada genera més interès: el consum responsable. Per parlar-ne, com sempre, que tractem qüestions relacionades amb el món del consum, comptem amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Concretament, avui ens acompanya el seu subdirector, el senyor Albert Melià. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Comencem, si li sembla bé, pel quid de la qüestió, Què entenem per un consum responsable? O, dit d'una altra manera, què hauríem de fer per consumir responsablement?
Bé, el consum responsable, diguem, és aquella mena de consum que consisteix a consumir productes i serveis de manera moderada, informada, reflexiva i conscient, tenint en compte criteris de sostenibilitat ambiental, social, econòmica, lingüística. Clar, aquesta definició que acabo de fer, que sembla així molt tècnica i tal, però no és casual. És una definició que consta en el Codi de Consum de Catalunya. Per tant, és una definició legal. I és important que recordi això perquè, de fet, és el que nosaltres sapiguem, és dels pocs textos legals del nostre entorn que inclou una definició del concepte de consum responsable. És a dir, tenim la sort, per dir-ho així, a Catalunya, de tenir una definició legal d'aquest concepte, que és veritat que és una definició molt àmplia, molt genèrica, però bueno, és una qüestió, doncs, a valorar, a tenir en compte. I això, aquesta manera de consumir, doncs, què implica o què comporta? Vol dir, doncs, que cada vegada que consumim, doncs, ens hauríem d'informar, hauríem de planificar els nostres actes de consum i, per tant, reflexionar sobre les conseqüències d'aquells actes de compra que fem. I això vol dir que, a més de les característiques i el preu, per exemple, dels productes i els serveis que consumim, doncs cal que tinguem en compte altres aspectes com són, per exemple, la conservació del medi ambient, la justícia social o la igualtat de gènere, entre altres aspectes.
Diria que la societat catalana, en general, practica un consum responsable? Com vostè ha dit, suficientment informat, reflexiu, planificat, conscient, etc.
A veure, la veritat és que tot i que els estudis que tenim potser no són suficientment, diguem, extensos o amplis, però per la informació que tenim i algun dels estudis que tenim més recents, el que ens diuen és que sí, que cada vegada els consumidors i les consumidores són més conscients de les conseqüències dels seus actes de compra i valoren doncs que les empreses estiguin més compromeses socialment i apostin, doncs, per aquest tipus de consum més responsable i respectuós amb l'entorn en general. I com deia això, no? Les dades que tenim d'un estudi que hem fet recent sobre noves tendències de consum ens confirmen aquesta conscienciació social tant dels consumidors com de les empreses, que sembla que això va en augment i que serà la tendència en el futur més immediat. Per això també és important, que si de cas potser també després en parlarem una mica, fer una tasca informativa i educativa adreçada a tota la població, doncs això, no? Perquè els consumidors cada cop estiguin més ben informats, coneguin els seus drets i deures, que també és un aspecte important, d'aquest concepte de consum responsable, i, per tant, ser més autosuficient i menys influenciable per doncs, l'impacte de la publicitat, que també és una altra de les tendències. Això sempre ha existit, no?, en el mercat i en l'àmbit del consum, i hi ha molta competència, especialment en determinats àmbits, i per tant és important estar ben informat i fomentar actituds en general més ètiques cap al consum.
Un dels aspectes que ha comentat, senyor Malia, és la sostenibilitat econòmica. Per què és tan important tenir en compte aquesta sostenibilitat econòmica a les nostres decisions a l'hora de comprar?
Clar, hem parlat d'un dels aspectes que, diguem, que formarien part d'aquest concepte de consum responsable, és que el consum que fem ha de ser més reflexiu. I, per tant, doncs, hem de... Això vol dir, traduint-ho, en què doncs, els actes de consum que fem hauríem de planificar-los bé, val? I, per tant, doncs, informar-nos bé a l'hora d'adquirir qualsevol producte o servei, i evitar doncs, compres impulsives que al final doncs, o poden ser poc satisfactòries o poden comportar doncs, que comprem coses que potser no necessitem, no? I una mica aquí tornem al que dèiem abans, que especialment en determinats entorns o en determinats tipus de comerç, doncs els productes que tenim al nostre abast també estan posats d'una determinada manera per cridar-nos l'atenció, per fer que comprem coses doncs, que potser no teníem previst de comprar. I la publicitat doncs, també incideix molt amb aquest tipus de diguem, de motivació de compra. Per tant, és important fer aquesta reflexió prèvia, aquesta planificació de les nostres compres. I pel que fa també al que dèieu, no?, pel tema de la sostenibilitat econòmica, això també és important per una qüestió, no?, que és que el fet de comprar o fer actes de consum de forma compulsiva ens pot, i de fet, malauradament en tenim alguns casos, en la nostra societat ens pot portar a un sobreendeutament. I per tant entrar en una situació doncs, complicada i difícil de gestionar. Per
no
tant,
sé si això és el que va passar molt amb la crisi econòmica.
Clar, de fet el tema...
Compra compulsiva...
Exacte, no? El tema de la crisi en el seu moment i la bombolla i tot això sí que es podria una mica explicar per aquí, no? Perquè molta gent potser també... En el context en què estaven, que semblava que tot era... Sobretot el tema de l'habitatge, que és el que després...
La cosa va bé, em compro el pis de vacances...
Exacte, i els bancs em donen crèdit fàcil i tal, i això pues, va fer que potser molta gent fés aquests actes de compra. A més, doncs de despesa important, d'un import alt, doncs potser de forma poc reflexiva. Sí, evidentment aquest seria un bon referent per fer-nos pensar, actuar doncs, d'una altra manera, no?
Un consum responsable també és aquell que aposta per productes i serveis de proximitat, dels quals s'han parlat moltíssim els últims temps, fabricats de la manera més sostenible possible.
Sí, aquí és veritat, és un tema que se n'està parlant molt, i és veritat que també que en el consum de proximitat hi ha aquest doble aspecte, és a dir, d'una banda, doncs el fet de contribuir, per exemple, al consumir productes de proximitat fa que no calgui doncs, recórrer a productes que cal transportar-los des de molt lluny, no? Per tant, estem contribuint a reduir la despesa energètica. Clar, això, a vegades, un exemple que és, diguem, puntual, però que pot ser important, doncs, per exemple, a l'hora de consumir doncs producte fresc, com poden ser fruites, hortalisses, etc. Doncs és veritat que en el nostre mercat tenim productes, diguem que en la temporada, doncs, per exemple, que toca aquí, en el nostre entorn, només es poden consumir durant un període de l'any, però si venen d'altres llocs del món, doncs els podem tenir tot l'any. Clar, per això també és important que el consumidor tingui aquest coneixement i pugui triar o fer aquesta decisió de compra tenint en compte aquests aspectes. És a dir, no és només el fet d'adquirir productes de proximitat, sinó que contribuir a que també sigui un consum més, diguem, sostenible ecològicament, val? Perquè també estem contribuint, doncs, a reforçar l'economia local, que és un altre dels aspectes que té el consum de proximitat, contribuir al creixement i al desenvolupament del país, ajudar al manteniment de les petites explotacions familiars i també afavorir la conservació i el desenvolupament de les espècies agroalimentàries autòctones. I un altre aspecte també és que com més a prop o des d'on més a prop ens vingui el producte que anem a consumir, també podem tenir un coneixement més directe de la procedència i, per tant, doncs, consumir amb més garanties de seguretat i de qualitat. Després hi ha el tema també de la producció ecològica, que és, diguem, un pas més. És a dir, no tota la producció de proximitat és ecològica, però també és veritat que cada vegada n'hi ha més i és un altre dels aspectes que com a consumidors també tenim la possibilitat de triar. És a dir, no només triar productes de proximitat, sinó que, a més, siguin productes que s'han fet tenint en compte els criteris de la producció ecològica.
Per entendre'ns, perquè últimament això s'està posant... I va bé que es posi de moda, però quan es posa una cosa de moda, a vegades no sabem ben bé del que estem parlant. Quan parlem d'una compra de proximitat i, a més, ecològica, estem parlant d'aquells productes bio o no només?
A veure, el tema bio no és una denominació, diríem, regulada, per entendre'ns. El que sí que està, diguem, regulat és la producció ecològica. Tenim a Catalunya tenim un organisme, que és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
No estaríem parlant del mateix, eh?
No estem parlant del mateix. I aquest Consell és el que, a més, atorga un segell als productes que estan, diguem, o que s'han produït sota els criteris establerts per la producció per aquest organisme i perquè puguin gaudir d'aquest segell. I, per tant, aquestes altres denominacions, i això també és una feina que tenim a l'Agència Catalana del Consum, que és que l'etiquetatge i la informació dels productes sigui correcta i no indueixi a engany o a confusió en el consumidor. Per tant, doncs, també va bé que em feu aquesta o que plantegeu aquest tema per informar, doncs, això, que el tema de la producció ecològica aquí a Catalunya, i de fet en general, perquè així com aquí a Catalunya tenim aquest organisme, que és, com deia, el Consell Català de Producció Agrària Ecològica, CCPAE, amb un segell, aquest segell de producció ecològica és el mateix amb altres organismes reguladors de la producció ecològica d'altres comunitats autònomes i d'altres, diguem, regions que també utilitzen aquest mateix segell.
Des de l'agència, per qui us conegui, que hores d'ara que és molta gent, també fomenteu un tipus de consum lliure, d'estereotips, d'etiquetes sexistes, un aspecte que sobretot és força evident en el sector de les joguines. Per què considera que cal fomentar aquesta igualtat de gènere també en termes de consum?
Bé, aquí és veritat, aquest és un altre dels aspectes que també cal tenir en compte en aquest concepte, com hem dit, tan ampli, no?, de consum responsable. I també és veritat que, malauradament, doncs, actualment, doncs, encara tenim, sobretot en la publicitat, doncs, se segueix utilitzant o continuen emprant estereotips de gènere per la promoció i la venda de productes i serveis. I, per tant, aquest és un tema que cal tenir present, i especialment en la publicitat de les joguines, perquè en les joguines és on es reprodueixen aquests estereotips de gènere. És a dir, el mantenir, diguem, aquesta diferència de gènere en les joguines fa que, doncs, a nivell de la social, diríem, es perpetuïn aquests estereotips, no? I, per tant, Clar, això, en certa forma, també contribueix a aquesta desigualtat o a aquest tracte diferent en funció del gènere. I, per tant, és responsabilitat, no només diríem dels organismes, que no només estem la Agència Catalana del Consum, hi ha altres organismes que tenen també aquesta funció, sinó en general de tota la societat, del món educatiu en general, doncs lluitar contra la desigualtat de gènere.
Quins creu que són els productes o els serveis amb els quals és més difícil prendre decisions racionals a l'hora de comprar, diguem-ne?
Clar, aquí entren en joc aspectes així, doncs, diríem, d'allà de la psicologia personal i col·lectiva, també, i conceptes com l'emoció i la raó, no? Clar, és veritat que amb compres o actes de consum de poca quantia i quotidianes i tal, doncs diríem que és més fàcil que la part emotiva, la part, diríem, irracional, tingui més pes, doncs, precisament per això, perquè a vegades doncs, hi ha coses que ens poden entrar per la vista o per alguna altra cosa que ens atrau, sense haver-ho reflexionat massa, i això pot tenir un impacte relatiu, no? No tenir excessivament transcendència. Però, clar, quan estem parlant de despeses importants i excepcionals, aquí sí que la raó, diguem, o la racionalitat i per tant, la reflexió pot influir més perquè, evidentment, en despeses més elevades tendim a meditar i a reflexionar més. Abans hem parlat del tema de la crisi i la bombolla immobiliària i tal, que precisament va passar una mica al contrari, no? Despeses molt elevades, com és l'adquisició de l'habitatge, que a més probablement és l'acte de consum o la compra més important que fem al llarg de tota la nostra vida, no? L'adquisició del nostre habitatge, doncs en aquell context es va fer per part de moltíssima gent de forma poc reflexiva, no? I per tant aquí sí que és una qüestió que cal que corregim entre tots, no? I qui diu a la compra d'un habitatge, doncs també amb altres decisions de compra doncs, que puguin doncs, comportar despeses importants. Clar, també intervenen altres factors, no?, amb aquestes decisions de compra, com pot ser doncs, el nostre entorn, la pressió del grup o de les nostres amistats o les nostres relacions, que ens poden condicionar en certa manera a decidir d'una manera o d'una altra. I després hi ha una altra qüestió aquí, que això també és un concepte que està apareixent, bueno, que ja fa uns anys que el tenim, especialment en l'àmbit de la tecnologia i en menor mesura, però també amb la roba, en el tèxtil, que és el tema de l'obsolescència. Hi ha una mica la percepció que, especialment en el cas, diríem, de la tecnologia o de molts aparells que utilitzem en el nostre dia a dia, els mateixos fabricants ja els dissenyen i els fan de manera que, en un període de temps relativament curt, els haguem de substituir, no? Es parla fins i tot d'obsolescència programada.
Fem molts reportatges sobre això.
Exacte, en el sentit d'això, no? Que hi ha aparells que ja estan dissenyats.
Però això pot arribar a ser cert o no, senyor Malià?
Clar, què passa? Per exemple, amb la tecnologia, amb el tema de la informàtica i tal, jo diria que més que una obsolescència programada, el que passa és que com que la tecnologia avança tant, doncs, per exemple, un telèfon mòbil o un ordinador que t'has comprat fa 2 o 3 anys, no és que deixi de funcionar, però perquè potser el pots seguir utilitzant, però els que tens en el mercat disponibles tenen moltes més prestacions, tenen molta més capacitat, et permeten fer moltes més coses.
A veure, que truca el telèfon.
Clar.
Però no fa la resta de coses.
Exacte. És a dir, per tant, no és que estigui obsolet, però doncs el mercat ofereix doncs, uns productes amb unes prestacions molt superiors. I el mateix podríem dir, doncs, no sé, d'aparells electrodomèstics, com poden ser televisors o altres aparells, en què doncs, la tecnologia fa que els nous productes que apareixen en el mercat doncs, tinguin moltes més prestacions, siguin més eficients també, que aquest és un altre aspecte. Per exemple, en l'àmbit dels electrodomèstics, també és una qüestió que també cada vegada té més impacte, probablement, eh? El tema de l'etiqueta ecològica, en el cas, doncs, per exemple, de les neveres, congeladors, rentadores, que porten aquesta etiqueta ecològica i que cada vegada, doncs, es fan de forma més eficient. Clar, això també pot contribuir, doncs, al fet que encara que tinguis un aparell que més que funciona correctament, doncs, pugui haver consumidors que decideixin adquirir-ne doncs, un de més actualitzat. Amb el tema de la roba que dèiem abans, hi ha un altre concepte, que és el concepte de la moda, no? Que podem tenir, doncs, una peça de roba que està bé, que no té cap defecte, cap desperfecte, però que potser està desfasada o potser la van comprar en un altre moment i ara no es porta, diguem. I també ja és veritat que hi ha molta gent que això li condiciona, no? I que sempre mira d'estar, doncs...
És molt allò de les emocions que deia abans.
I, per tant, doncs, són també aquests aspectes més, diríem, irracionals o més d'entorn o més socials que també poden condicionar amb aquestes decisions. No?
Parlem una mica de futur, si li sembla bé, senyor Valià. Concretament, dels futurs consumidors. Creu que els pares i les mares eduquin els infants en un consum responsable?
Clar, evidentment és un aspecte fonamental, eh? I una mica abans en parlàvem, que la... quan parlàvem del tema, doncs, de la igualtat o desigualtat de gènere, que és responsabilitat, diríem, de tothom, no només dels organismes o de l'administració, sinó també, doncs, del món educatiu i, evidentment, en l'àmbit familiar, doncs, evidentment, és fonamental, no? Doncs ensenyar els nostres fills a consumir d'una manera crítica i conscient, perquè això, no? Perquè esdevinguin en el futur consumidors responsables. I que val a dir, diguem, que aquesta és una de les tasques que fem a l'agència des de fa més de 15 anys a l'Escola de Consum de Catalunya, en què oferim de forma gratuïta a tots els col·legis de Catalunya, doncs, la realització de tallers sobre diferents temes, però aquest tema que estem parlant avui, doncs, és un dels que, diguem, incloem en la nostra oferta de tallers per a les escoles. I aquests tallers, a més, s'ofereixen tant aquí a la nostra seu, a Barcelona, com també ens desplacem, és a dir, també s'ofereixen en tot el territori perquè, doncs, això puguin ser accessibles per tots els centres educatius del país.
Deixi'm preguntar-li, perquè considero que també és important remarcar-ho. El consum responsable depèn només de nosaltres com a consumidors?
Clar, el consum responsable, és a dir, la decisió de compra o de en el moment en què fem, doncs, l'acte de compra, doncs som nosaltres els que decidim, però evidentment, i també n'hem estat parlant, no? Ens estarem molt condicionats pel nostre entorn, però també per l'oferta que trobem al mercat. Per tant, aquí també és important la conscienciació de les empreses. Abans també n'hem parlat un moment del tema de l'estudi aquest que hem fet de noves tendències i també estem veient com cada vegada estan apareixent més empreses doncs que aposten per aquest tipus de consum i que destaquen, diguem, en la seva oferta doncs adreçada, evidentment, als consumidors, doncs aspectes com la sostenibilitat, com la implicació social, per exemple, en fi, el tema de la proximitat, és a dir, tots aquests valors o aquests conceptes que probablement o abans, doncs, les empreses no tenien tant en compte. I, per tant, doncs, bueno, aquest és un aspecte que cal tenir en compte i que això i que fa que la decisió sí que al final és individual, perquè els que decidim en darrer terme, doncs, què és el que adquirim en el mercat som nosaltres, però evidentment molt condicionats per el nostre entorn immediat, no? Social, familiar i sobretot també pel que diem, per l'oferta que trobem en el mercat.
Una altra de les coses que solem fer, senyor Malià, en aquest espai, és recordar als oients i som molt pesats amb això, i sembla obvi, però és que moltíssimes vegades no ho fem, perquè és tan important guardar tiquets, guardar factures.
És que és la base una mica de tot. També una de les qüestions que hem comentat abans era que el fet de, és a dir, aquest concepte de consum responsable també inclou un aspecte que és ser coneixedors dels nostres drets i deures. I un dels nostres drets, però també el deure que tenim, és el que acabes de comentar, que és que conservem sempre els justificants de totes les nostres compres, perquè sense aquests justificants no tindrem cap garantia, no podrem fer cap reclamació, i aquest és un dels deures importants que tenim com a consumidors. Per tant, doncs és important recordar-ho, efectivament, que sempre guardem aquests justificants.
Com sempre, per més informació, a la web de consum.gencat.cat i a totes les xarxes socials. Han fet una aposta important per les
molt,
xarxes socials.
Molt important. Des de fa ja uns anys que estem a Twitter, Facebook i ja més recentment també a Instagram. Per tant, doncs, estem a totes les xarxes socials, diríem, que tenen més difusió. I després també tenim l'aplicació per mòbils, InfoConsum.
Doncs InfoConsum, consum.gencat.cat o ConsumCat, a qualsevol de les xarxes socials. Senyor Albert Malià, subdirector de l'Agència Catalana del Consum, com sempre, gràcies per acompanyar-nos en aquest espai.
Moltes gràcies a vosaltres.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Tira-la, tira-la, Toni, tira-la.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum.
Doncs amb aquests, oh, benvinguts, que us donem la benvinguda un dia més a la programació de Ràdio Estel. Seguim amb la fórmula Lesan a aquesta hora, amb tot l'equip d'Albert Lesan, per posar també el toc i la nota de bon humor en aquesta jornada. Després, més bona música, ja amb Mercè Raga, la fórmula Estel. Ha estat un plaer, com sempre, acompanyar-te fins a aquesta hora. Demà hi tornem a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.
De colors i de perfum. Aquí, Blancaneus, en Pulgarcito i els tres porquets, el gos Milú i en Tintín, Capità Haddock també, Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hey! Hola, Jaimito i Doña Urraca, i en Carpanta i Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i en Tarzan, la mona Chita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, Mortadelo i Filemo, el Reis d'Orient, Bola de Drac, Fini, Jake i Caputxeta, Pepa, Maca, Goranga i en Batman. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. Casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Bribam, bribam. Bribom, 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 vine amb mi. Bribom, bribom, vine. Bribom, 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 vine amb mi. Hey! Bona nit, senyor King Kong, Popeye, senyor Asterix, Doraemon i Mafalda, l'home del Zar i Patufet. Senyor Charlotte, senyor Belí. Macaco, vam a Wall-E, agafadets del bracet. Pinocho, que van globus, Maco, qui l'Ulisses. Tom i Jerry en patinet. Oh, benvinguts, passeu, passeu, ara ja no falta ningú.
o potser sí, ja me n'adono que tan sols li faltes tu. Hey! També pots venir tu si vols, t'esperem, ja hi ha lloc per tots, el temps no compta ni l'espai, qualsevol
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.